El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. Consumint consciència.
La gent no s'adona del poder que té. La gent no...
Si amb el canvi d'any algú ha incorporat algun nou membre a la família dels que tenen quatre potes, atents, molt atents a la propera mitja hora, perquè avui volem parlar de la tinença responsable d'animals de companyia i ho farem amb l'Alba Bernabeu de la Brigada Animalista de Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Maria Sabater de I Can Walk. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
A veure, vosaltres teniu constància? La primera pregunta seria, teniu constància que encara regalin animals de companyia en dies assenyalats, com per exemple aniversaris o festes de Nadal, Alba?
Sí, i tant. Jo crec que és un tema que costarà molt que deixi de fer-se. Si és que es deixa de fer algun dia. Al final, no és tant el fet de regalar un animal en una data concreta com d'entendre que aquest animal, més que un regal, és un company de vida. No? Llavors, al final, la data, per mi, és el de menys. Vull dir, pots regalar un animal... Pots incloure un animal a la família en una data assenyalada.
Exacte.
Per mi, tots els animals són un regal. Llavors, pots incloure'l en una data assenyalada, ok, per què no? Vull dir, és un moment preciós a la vida, però has de tenir en compte això, no? Que estàs incorporant un ésser viu a la família.
Suposo que, Maria, ja estàs totalment d'acord, que evidentment són un regal, però que hauríem de tenir en compte doncs, això, no? Tot el que implica tenir doncs, aquest nou membre a la nostra família.
I tant, sobretot si són famílies que és la primera vegada doncs, que incorporen un membre de quatre potes, abans ho han de tenir claríssim de totes les necessitats que tindrà aquest animal, perquè no és una jovina, i això s'ha de tenir molt en compte.
I quines recomanacions faríeu a les persones que, per exemple, estan pensant adquirir doncs, un animal de companyia? Alba.
D'entrada, formar-se i informar-se. Vull dir, tenir un animal és molt guai, és molt divertit, tots hem vist pel·lícules amb el típic gos que fas un xiulet i ja et respon a la primera, però això és una pel·lícula. Vull dir, els gossos, igual que els nens, necessiten aprendre, necessiten un període d'adaptació i nosaltres com a propietaris tres quarts del mateix. Necessitem adaptar-nos a aquesta nova situació, noves rutines... Al final és aprendre una llengua nova perquè hem d'aprendre la llengua d'aquest animal que entra a la nostra família i aprendre a relacionar-nos. Per sort, cada dia hi ha més vies d'informació, hi ha més possibilitat de formar-se en aquests aspectes i sempre estar una miqueta obert, no? Dir, no, mira, jo agafo un gos X perquè he vist que saben fer tantes coses. Jo què sé, ara la febre dels Malinois. Jo agafo un Malinois perquè són gossos que busquen persones i que són de l'exèrcit. Bueno, tu busques persones de l'exèrcit? Llavors, tingues en compte que estàs agafant un animal que és un esportista d'èlit i que tindrà unes necessitats. Llavors, si ets capaç de cobrir aquestes necessitats, endavant. Si no, a la Prote hi ha 200 gossos esperant una casa, adults, que ja tenen un caràcter format i que, a més, tindràs una ajuda per agafar aquest animal, no? Llavors, és assentar-se i valorar molt quina és la teva vida d'avui a 15 anys.
És molt interessant aquesta reflexió. Maria, suposo que hi estàs d'acord i no sé si, per exemple, un dels elements més importants a tenir en compte és el temps que pots acabar dedicant, no?, a aquell animal.
I tant, sí, sí, el temps que li pots dedicar i també tenir en compte que quan vagis a algun lloc has de pensar què fer amb ell, si te l'emportes, si el deixes en algun lloc a càrrec d'una tercera persona, que no el pots deixar a casa i oblidar-te com si no tingués necessitats. Clar. I també per suposat els diners, perquè, clar, si tot va bé, doncs hi ha uns costos fixos, com per exemple l'alimentació, les revisions veterinàries... però potser que aquest animal doncs, tingui alguna malaltia i calgui doncs, fer un desembolsament més important i aquestes coses també les has de tenir en compte.
Clar, perquè quin cost pot tenir mantenir un animal de companyia, Alba? Perquè és una pregunta que potser a vegades no ens fem, no? I clar, implica també aquesta responsabilitat.
Clar, Depèn de molt. A veure, jo tinc de tot. Llavors, un dia se'm va acudir fer números i vaig decidir que no faria números mai més. a veure, posa't en situació. Un gos, vale? Un
sí.
gos estàndard, posa't un gos
sí.
que mengi pinso. Pues, una bosseta de pinso al mes pues pot costar el que vulguis. Des del pinso més bàsic que et costarà 10 o 15 euros, un pinso que et pugui costar 60 euros. Vacunacions anuals, depèn d'on vagis, pues això entre 50 i 70 euros a l'any, vacunació mínim. La meva recomanació, de tant en tant fem una analítica de sang, posa-li uns altres 50 euros. Esterilització, si no el tens de prote i l'has d'esterilitzar, pues 150, 200, 300, depèn del tamany de l'animal, de les necessitats específiques, si és mascle, si és femella. I llavors el que deia la Maria, no? Que no li passi res. Vull dir, jo m'he trobat en situacions, jo tinc animals pues, des que tinc ús de raó,
sí.
llavors cada gos ha tingut una història concreta. Des d'una torsió gàstrica a les 10 de la nit, que requereix una operació d'urgència, vida o mort, pues, 1.000 euros tranquil·lament. Bueno, simplement se li ha arrencat una espoló i hem d'anar i cobren 35 euros de la visita. Vull dir, és molt variable i poden haver-hi supòsits. Llavors, el meu consell, inclous un animal a la família? Una guardiola al costat. Que a l'animal no li passa res. I mira, d'aquí 15 anys tindràs uns estalvis i te'n podràs anar de vacances on sigui a costa dels estalvis de l'animal. Però és entendre, vull dir, és sanitat privada amb un 21% d'IVA, que això no es diu suficient. I bueno, és una cosa que has de saber. Igual que si tens un fill que neix amb la boca torta i has de posar ortodòncia, doncs és privat, doncs un gos tres quarts del mateix.
Clar, però
o
són...
un gat, o un cavall, o un periquit.
Són coses que a vegades no reflexionen prou, no? Abans d'adquirir, doncs,
sí.
això, no? De tenir un altre animal a casa i llavors s'hauria de tenir en compte. Suposo que, Maria, una opció també és, doncs, a l'hora d'adquirir els animals, recomanar l'adopció, no? On es pot adoptar, s'ha de dir, perquè també és una manera, no? De doncs, això, d'estalviar.
Sí, és d'una manera no només d'estalviar, que nosaltres no ho recomanem principalment per això, sinó pel fet doncs, que hi ha molts animals que necessiten una casa, una família,
clar, una
i aleshores
llar.
Sabent que hi ha aquesta necessitat exacta, doncs no és necessari comprar i adquirir-lo en una botiga. Tenim, per exemple, la protectora de Sabadell, que fa molt bona feina i
sí.
que tenen, doncs, com deia l'Alba, uns gats, gossos en adopció de diferents edats, diferents races, perquè s'ajusti doncs, a les necessitats de cada família. I al revés, que cada família tingui el gos que pugui encaixar més. També tenim altres entitats, com per exemple Progat Sabadell. Hi ha diversos llocs on pots dirigir-te en cas que busquis un animador.
Us volia preguntar també a totes dues per aquesta nova llei, no? Amb el canvi que hi ha hagut des de principis d'any, doncs això, no? Que ara, doncs, a l'hora doncs, de decidir, no? Tenir un membre de la família, doncs això serà considerat com un membre de la família i no com un objecte. Fins ara, Alba.
Bueno, això, la gran majoria de gent que tenim gossos ho han considerat tota la vida. I era un pas necessari. Vull dir, al final, un gos és el que dèiem, no? Te'n vas de vacances, te'n portes el gos. Te'n vas a un bar a la tarda, te'n portes el gos. Estàs mirant la tele al sofà, tens el gos a la falda, o als peus, o on vulguis, no? Però per la gran majoria de persones
sí.
ja és un membre de la família. Llavors, el que sigui guanyar drets, tot és un avantatge. Al final, tenen una forma d'interactuar
sí.
amb nosaltres com a propietaris molt específica.
I és necessari, o era necessari també, no? Crec que Alba, doncs això, canviar la llei, canviar el llenguatge, per tot això que estem parlant ara, no? Per entendre, perquè clar, fins ara els animals es consideraven com béns immobles, com una televisió, no? O un quadre...
Clar, perquè tradicionalment l'animal és el que acompanya a fer tasques... Bueno, el gos estava allà.
Clar.
Llavors... Bueno, és un tema que és extremadament ampli, podem estar moltes hores discutint del tema, de la diferent forma de les persones de veure aquesta convivència amb el gos, no? Des de que el veu com una simple eina, el qui el veu com un company de feina, a qui el veu com un company de vida, a qui no el veu.
Sí, jo
Llavors,
crec que...
Aquí, al final...
Digues.
Que al final és la forma de dir una mica... Això és un gos, mereix respecte i si no t'agraden no el tinguis, però mereix respecte.
Exacte, i suposo que Maria, a banda d'aquest respecte, és dotar, no?, amb aquesta nova normativa d'una situació diferent, no? Per exemple, els animals de companyia no podran ser embargats, hipotecats, abandonats, maltractats o apartats dels seus amos en cas de separació o divorci.
Clar, sí. Bueno, com comentava l'Alba, és important doncs, que hi hagi aquest canvi com de paradigma a nivell de legislació, no?, perquè es comencin a veure aquests animals com el que són, un membre més de la família. Uh-huh. El que passa és que bé, s'ha d'acabar de veure exactament com es portarà tot això i si realment alguns animals concrets, com per exemple els gossos de caça, seran exclosos o no uh-huh. d'aquesta normativa, perquè en algunes comunitats doncs, de tot el país els gossos de caça són els que més necessitat de protecció requereixen i que estiguin exclosos doncs, no té gaire uh-huh. sentit. I s'haurà d'acabar de veure com ho acaben de quadrar tot.
Doncs anirem desgranant com es va, doncs, com deies tu, doncs, acabant d'impactar no? totes aquestes noves normatives. Nosaltres sí que el que volíem fer també és parlar de les obligacions dels propietaris no? o dels posseïdors d'un animal de companyia. Expliqueu-nos una mica no? quines són com les normatives, Alba, en aquest sentit, perquè potser també molta gent no és conscient doncs, que l'animal ha d'estar identificat, ha de portar el microchip, no?, ha de reunir unes condicions.
Aviam, sí, hi ha la part burocràtica no?, que s'exigeix de que l'animal ha d'estar xipat i censat a la població on viu. Uh-huh. Evidentment, doncs, t'has de fer càrrec de les seves necessitats i de recollir doncs, el residu que generi i tal. Però al final és que són coses de... Aviam, hi ha part de burocràcia i part de lògica pura.
De sentit
comú. Part
del
xip, doncs... És burocràtic, però és molt útil perquè hi ha gossos doncs, que s'escapen perquè es perden, perquè sí. passen mil històries, un accident de cotxe o en el que sigui, el gos acaba perdut, el troba una persona a 50 quilòmetres de casa seva i gràcies a que li passen un lector poden trobar casa seva. Uh-huh. El tema dels censos, bueno, és necessari perquè l'Ajuntament necessita saber, doncs, per exemple, a Sabadell, necessitem saber quantes àrees d'esbarjo per gossos hem de muntar. Al final el que no podem pretendre és amuntegar tots els gossos de la ciutat en una àrea d'esbarjo. Llavors, si sabem quants animals tenim per districte, es poden distribuir àrees d'esbarjo o fer parcs suficients perquè vagi suficients persones amb gossos o simplement saber que tenim doncs, uns ciutadans a X a la ciutat, no? Tenim nens, tenim joves, tenim grans i tenim animals. I també és coneixement.
Total.
Llavors, per mi hi ha més obligacions personals que obligacions legals, perquè ja et dic, d'obligacions legals sí que hi ha algun ajuntament que cobra quotes anuals, d'altres que fan quotes úniques, altres no en fan, però sobretot el que comentava al principi, no és a nivell personal, és un animal que conviurà amb tu gran part del dia, i necessites ser capaç de comunicar-t'hi, d'entendre'l i de fer-te entendre. I per mi és la part més important. Vull dir, el cens, vas un dia al centre cívic, el censes el gos i te n'oblides de per vida. Però comunicar-t'hi és dia a dia.
Això és una tasca diària i jo crec que un win-to-win, també per les parts implicades, per l'animal i per la persona, no? doncs aquesta relació, però evidentment doncs avui nosaltres anem desgranant també les obligacions. En aquest sentit, Maria, també hem de tenir clar que hi ha algunes prohibicions, no? que, com tallar la cua de l'animal, les orelles, extirpar-ne les ungles no? o les cordes vocals.
Exacte. Al cap i a la fi són normatives que protegeixen a l'animal, perquè, clar, aquestes mutilacions estètiques a l'animal no li serveix, no li fan cap benefici. Són coses que vol el propietari i que és totalment innecessari fer-los passar per aquestes mutilacions. D'altra banda, doncs, també s'ha de tenir en compte que hi ha certes races que actualment encara són considerades com gossos potencialment perillosos i que també has de tenir doncs, una sèrie de requisits, unes assegurances, uns papers que has de tenir al dia i que bueno, la normativa doncs, és més concreta en aquestes races. I també doncs, s'ha de tenir en compte la normativa en aquest aspecte.
També, per exemple, en cas de desaparició de l'animal s'ha de comunicar a l'Ajuntament, no? Les primeres 48 hores?
mal, el perdis, s'ha de fer una comunicació, s'ha de fer avís i òbviament, has de posar els medis per poder-lo trobar, també.
Clar. Per això també la necessitat d'identificar l'animal, no?, amb el... que estigui sensat i que porti el xip, no?, que sembla una cosa com molt natural, que hauríem d'entendre tots, però que a vegades no es fa.
Sí, la veritat és que hi ha moltíssims gossos i sobretot gats que no estan identificats, que penses, bueno, mai se'n perdrà, però tothom pot tenir un descuit o pot haver-hi algun problema i l'animal surti corrents i ja està, ja l'has perdut. I a part del xip, una cosa que va molt bé és que portin una placa identificativa, perquè, clar, el xip necessites un lector i això, aleshores, doncs, necessites un veterinari, necessites que vingui la policia, però si hi ha una identificació amb un nom i un número de telèfon, potser una gestió molt més ràpida. Qualsevol persona que el trobi pel carrer doncs pot donar l'avís al propietari.
Clar, això és important. Pel que fa també, doncs, Alba, la normativa local, pel que fa a la tinença responsable d'animals, quina és la vostra opinió?
Bueno, és una normativa que, de fet, vam fer entre totes les associacions de la ciutat, vale? Juntament amb l'Ajuntament. Vam passar de tenir una normativa de 16 pàgines a tenir-ne una de 50 pàgines, bastant més completa, evidentment, doncs es pot seguir millorant, es pot corregir més, però creiem que engloba tots els tipus d'animals que tenim a la ciutat, més o menys, d'animal de companyia, vale? Estem parlant d'animal de companyia, i és bastant completa. Al final és una eina per regular, no? No ve a ser un control absolut de la tinença, però és una eina regulatòria, perquè sí, com a associacions de defensa animal ens trobem moltes vegades amb les mans lligades, o ens havíem trobat moltes vegades amb les mans lligades de gossos tancats en balcons, per exemple, 24 hores fent pipis i caques al balcó, molestant veïns, i ja molestant veïns és la part que es veu i la part que ens molesta els humans, però estem parlant d'un animal que està 24 hores en un espai de 3 metres quadrats, amb sort, o un metro quadrat. Llavors, això no es pot fer, és el que estem dient. És un animal que és un membre de la família. Llavors, si no et veus capacitat per tenir-lo dintre casa, o t'eduques i l'eduques, o li busques una altra família.
Totalment.
Perquè no és viable. I com aquestes situacions havien arribat molts casos, gossos en barraques, en terrasses, en balcons... I clar, no, ens faltaven eines per anar. Llavors, aquesta normativa en part ens ajuda a nivell policial, dir, escolta, està passant aquesta situació en tal domicili, si us plau, hi ha aquest article de l'ordenança de Sabadell que ho prohibeix. Aneu a parlar amb la gent d'aquest domicili. Aviam si canvien la situació d'aquest animal. I si no, teniu una eina per iniciar un decomís d'aquesta bèstia.
Clar.
Perquè, clar, no és viable viure amb veïns que cuiden així les seves mascotes.
Perquè llavors, Alba, com hauria de ser el nostre habitatge, no?, per poder tenir un animal de companyia en bones condicions?
Si tu pots viure en un habitatge, ell també. Vull dir, a mi l'excusa aquesta de dir que en un pis petit no puc tenir un gos, a veure, el gos, mentre surti 2, 3, 4 cops al dia, li cobreixes les seves necessitats, ja està. Els meus gossos volen estar al sofà amb mi. Llavors, aquesta serà la resposta que rebràs de la majoria de gent. Hi ha gossos més actius, gossos menys actius, però d'activitats en pots fer moltes. Te'n pots anar a caminar pel carrer, anar-te'n al parc, anar-te'n al riu, al bosc, agafar el cotxe i canviar de ciutat. Li pots proposar exercicis dintre de casa, jugar amb joguines, entrenar coses específiques, des de córrer amb el gos, anar en bicicleta amb el gos, a entrenar exercicis de recerca, exercicis de nas, vull dir, tens infinitat d'activitats que pots fer amb aquest gos i que no influeixen en quants metres quadrats té casa teva.
És també, doncs, una interessant reflexió, no?, que és més com tu, doncs, tinguis cura d'aquell animal que no al lloc on viu. En aquest sentit, també, Maria, quina és la teva opinió? Suposo que el fet de que també totes les entitats animalistes, no?, estiguéssiu implicades a l'hora de crear aquesta tinença responsable d'animals també, doncs, ajuda, no?, a ampliar tota aquesta mirada.
Sí, es va buscar doncs, quines eren les normatives que hi havia en altres ciutats, quines encaixaven més, i això, com deia l'Alba, quines ens donaven eina per poder defensar casos que fins aleshores doncs, no hi havia manera de per on agafar-los, no? Perquè no hi havia cap norma o cap cosa que ens digués doncs, que es podia sancionar un propietari segons les condicions que tingués el seu animal.
En aquest sentit també us volia preguntar, doncs, això, per coses que potser, doncs, avui també és interessant explicar, si és o no recomanable, doncs, esterilitzar els animals i si també s'han de vacunar.
Sí, per suposat les vacunes han d'estar al dia, ja no només per protecció, sinó també perquè per normativa, doncs, han d'estar cuidats, no? I han de seguir aquesta pauta vacunal. I la castració també, ja tenim prous animals abandonats i prous camades que apareixen al carrer o persones que et trobes, doncs, que, bueno, han tingut una sort i doncs ja tenim una altra fornada de gossos o gats. És millor castrar-los i així, doncs, t'evites aquests abandonaments i aquests problemes.
Totalment. Llavors, cada quant recomanaríeu portar, doncs, l'animal al veterinari?
Al mínim un cop a l'any.
Sí, una visita anual, exacte, que es faci, doncs, les vacunes adients i que es faci una revisió i, com comentava també l'Alba, doncs no estar a més, fer una analítica, etcètera, per veure que tot està bé. Perquè, clar, de vegades ens costa molt veure que l'animal, doncs, té algun problema, no? I és més fàcil, doncs, que el veterinari, doncs, et faci una bona exploració i et digui, mira, està passant això.
Això totalment. I, per exemple, Alba, perquè, clar, hem parlat molt, no?, de els drets, els deures, no?, també, dels propietaris, però sabeu si tenir un animal de companyia té avantatges a nivell emocional pels seus tenidors?
Per suposat. Per suposat. A veure, és com tot, no?, té la seva balança d'estrès i satisfacció, perquè al final et converteixes en una persona cuidadora, i has de tenir cura al 100% del temps d'un animal que és el que deia abans, no parla el teu idioma, no es comunica amb tu de la mateixa manera, necessites fer un canvi d'hàbits, però alhora la forma que tenen gossos i gats, vale? Especificant una mica en l'animal més comú o altres animals, de relacionar-se amb tu, omple molt a nivell personal. El fet de agafis un animal com l'agafis, vale? De la situació que vingui d'abandonament, inclús compres un cadell, sisplau, si compreu, que sigui en un criador responsable. No aneu a la botiga primera que trobeu i agafeu el cadell més cuqui, perquè no teniu ni idea d'on ve. Que sigui criador responsable. Doncs tu agafes qualsevol animal i iniciar aquesta relació porta molta satisfacció. Jo sempre ho comparo amb els nens, no? Al final, quan tens un fill i pues, està començant a menjar i s'ha menjat la seva primera mongeta tendra i és una alegria mundial i s'ha menjat una mongeta tendra, però és superguai, o fa el primer pas o diu papa, mama, qualsevol cosa d'aquestes dona alegria. Pues, amb un gos és el mateix, hem de ser capaços d'entendre i de diferenciar la situació, no? i de diferenciar-la però relacionant-la.
Això és important.
Llavors, bueno,
vols afegir alguna cosa?
Important.
Maria?
Ja està més que demostrat, eh?
Sí, de fet, hi ha estudis fins i tot. Maria, vols afegir alguna cosa en aquest sentit?
Sí, bueno, de fet, que hi ha estudis, sobretot en la relació amb els nens, doncs, que els ajuda, per exemple, a disminuir els nivells d'ansietat, els facilita l'aprenentatge, ja de fet, òbviament, doncs, es fa molta teràpia amb nens, doncs, que tenen una autopercepció així com una mica degradada, doncs, a la teràpia amb nens. També els ajuda, doncs, que és la responsabilitat, no? El fet de responsabilitzar-te de que aquell gos mengi cada dia, no?, les seves hores, que surti a passejar. També els ensenya, doncs, a valorar la vida. S'han fet diversos estudis en aquest aspecte i també a nivell, nivell físic, que millora el sistema immunitari de les persones en casos d'al·lèrgies, d'asma, si estan en contacte amb gossos des de petitons. Fins i tot disminueix els riscos de malalties respiratòries. Bé, un munt de beneficis, per suposar per al gos, perquè té una família, i també per les persones que conviuen amb ell.
Doncs estic totalment d'acord, eh? I afegiria molts beneficis també pels nens i nenes, eh? Jo crec, també, tenir un gos a la família. Per acabar, us volíem demanar a totes dues una mica que ens expliqueu què feu des de les vostres entitats, no? I com ens podem posar en contacte també si algú vol formar-hi part.
Nosaltres, com a Brigada Animal Sabadell, ens vam crear farà uns 8-9 anys, poder, ja no me'n recordo, arrel d'una situació d'un gos que corria per la ciutat i ningú es feia responsable de poder-lo agafar. Llavors es va crear un moviment ciutadà molt, molt xulo, es va crear una xarxa bestial de gent que donava informació de la localització del gos, que feien intents per agafar-lo, i arrel d'aquí el gos al final el va poder agafar un grup de persones d'aquesta mateixa xarxa, però arrel d'aquí ens vam ajuntar un altre grupet de persones i vam dir, ostres, això manca a la ciutat. Vull dir, tenim una protectora d'animals, tenim una policia que en teoria s'ha de fer càrrec d'aquests animals perduts, sí. Tenim un ajuntament que ha de vetllar perquè no hi hagi animals perduts i segueixen havent-hi animals perduts. Llavors, que ningú agafa i ningú responsabilitza, perquè si tu tens un animal corrent per Sabadell i ho trobes a la policia, et diuen que si no està agafat, ells no se'n fan càrrec. Llavors, clar, qui ho ha de fer? Les persones del dia a dia? Tu que vas pel carrer i veus un gos, l'has d'agafar sí o sí? Llavors vam néixer una mica en aquesta línia, no?, d'intentar donar servei a aquesta gent. Al final, doncs, les vides de cadascú van per on van. Tots els integrants del grup, doncs, tenim unes vides privades bastant completes i seguim fent, en part, aquesta tasca quan tenim possibilitat. També s'han creat molts altres grups que es dediquen a agafar animals al carrer, no?, arrel d'aquestes situacions. I llavors ens vam dedicar més a la part d'anexa amb l'Ajuntament, no?, i una mica d'assessorament, de m'agrada fotre canya, per ajudar-los a modificar coses, com per exemple l'ordenança, no?, que també va ser una mica de força de les associacions de la ciutat, que tenim molta relació, per sort a Sabadell tenim bastanta bona relació entre les associacions, i vam fer front comú per aconseguir aquesta nova ordenança i aconseguir canvis, ja sigui en el cos de la policia, al final doncs, crear unes gàbies a la comissaria perquè aquests gossos estiguin en unes condicions una mica més adequades fins que no ve la protectora, fer campanyes d'adopció, fer doncs, parades solidàries, no?, i fem tot aquest tipus d'activitats.
En el vostre cas, Maria, explica'ns, m'ha agradat per això doncs, veure i comprovar com estem fent avui, que afortunadament van canviant les lleis, les normatives, no? Aneu apareixent cada cop doncs, a més entitats també animalistes sí. I la societat també crec que cada cop és més conscient del que implica, no?, tenir doncs, un animal de companyia, un nou membre de la família. Digue'ns això, la vostra filosofia, qui sou, qui hi ha darrere de Can Walk i una mica quines són les activitats que proposeu.
Val, ho faig ràpid perquè és que he d'entrar a una classe.
Sí, sí, ja acabem.
Nosaltres som una associació d'oci i senderisme amb gossos, aleshores proposem tota mena d'activitats, des de simples passejades, activitats d'educació canina, fins a caiac amb gossos, parasurf amb gossos, degustacions de pizzas amb gossos, activitats d'escape room amb gossos. La cosa seria, doncs, proporcionar opcions per fer activitats amb els gossos perquè no es quedin a casa. És a dir, un cop tens l'animaló a casa, què fas amb ell, no? Sí. Doncs nosaltres vam néixer per aquesta necessitat, perquè fa uns 5-6 anys, quan vam començar, hi havia molt poques opcions per fer amb els gossos i les volíem potenciar, i per sort doncs, la societat va canviant en aquesta direcció i cada vegada hi ha més coses que pot ser amb els gossos. I nosaltres ens obrim tot aquest ventall de possibilitats d'activitat d'oci que pots gaudir amb ells.
Doncs la veritat és que una proposta molt interessant també la vostra. De fet, ja us emplaço que també més endavant tornarem a parlar perquè la veritat és que és molt interessant tot el que expliqueu i la vostra tasca diària. Moltíssimes gràcies a totes dues i esperem haver doncs, això, no?, sacsejat consciències i reivindicar una mica el que implica doncs, el tenir un animal de companyia a casa. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell.